L'informatiu del migdia.
Bona tarda, són 2:15. Recullen gairebé 400 quilos de residus a la jornada de sensibilització, Let's Clean Up Europe. És dimarts, 13 de maig, una quinzena de voluntaris van participar a l'activitat que es va fer al llarg de 2 hores. Repassem ara, abans, altres titulars. S'anuncia una nova edició del Corretapes, que es farà del 4 al 7 de juny. I farem balanç del Cabot Espai Cultural després de 3 anys i mig de la seva creació. I en esports, la Unió Esportiva Castellà només a un punt de la salvació, el Sant Andrés.
Els blanquivermells superen el Tossa per 2-0 i queden a un empat de mantenir la categoria.
I la previsió meteorològica, possibilitat d'alguns plogims fins a primera hora de la tarda. Temperatures un pèl més altes. Comencem. Dissabte va tenir lloc l'activitat Netegem els entorns del Serrat del Vent i el Turó del Puigverd, organitzada per l'Ajuntament. És una proposta que s'inclou en la campanya Let's Clean Up Europe, una acció comuna a tota Europa que té per objectiu conscienciar sobre la quantitat de residus que es llencen de manera incontrolada a la natura i promoure accions de sensibilització a través de la recollida de residus abocats il·legítimament als boscos, marges de rius, platges, entre d'altres espais. Aquest és el balanç que en feia el regidor d'Entorn Natural, Aleix Canalís.
Aquest matí, al voltant del cementiri, hem fet una jornada del Let's Clean Europe. Hem pogut comptar amb la presència d'una quinzena de castellarencs i castellarenques i s'han pogut recollir gairebé 400 quilos de residus per la zona del cementiri.
Canalís valora molt positivament la participació en la jornada de sensibilització, però lamenta que recollissin tants residus al voltant d'un espai natural.
Valorem molt positivament la participació que hi ha hagut. Entenem que l'objecte d'aquesta jornada de sensibilització l'hem acomplert i també lamentem haver recollit tants residus al voltant d'un espai natural com és la part de darrere del Turó del Puigverd. I animem que en properes edicions més persones s'hi afegeixin i amb l'objectiu de sensibilitzar sobre la necessitat de no llençar residus al medi natural i que no s'hagin de fer jornades com aquesta per tal de retirar-los.
Equipats amb guants i bosses, els voluntaris van recollir en només 2 hores 377 quilos de residus abandonats. Concretament, es van retirar 117 quilos d'envasos, 27 quilos de plàstic rígid, 20 quilos de ferralla, 37 de vidre, 85 quilos de rebuig, 80 quilos de runa, 7 quilos d'uralita i un pneumàtic.
L'informatiu del migdia.
Anem amb altres qüestions. Del 4 al 7 de juny del 2025, Castellà del Vallès acollirà la 9a edició del Corretapa, un esdeveniment gastronòmic que reunirà establiments locals per oferir propostes culinàries úniques. Organitzat per l'Ajuntament en la dinamització de Yellow Comunicació i el suport de la Diputació, el Corretapa mantindrà el format de l'edició del 2024 i ha tingut obertes les inscripcions gratuïtes per restaurants fins al 12 de maig. Durant 4 dies, els participants podran visitar els establiments adherits per degustar tapes acompanyades de beguda amb horaris establerts a partir de les 6 de la tarda de dimecres a dissabte. Per facilitar l'organització i evitar aglomeracions, els locals sense espai propi disposaran d'àrees habilitades a la via pública, permetent als tastadors gaudir de les tapes sense interferir en l'activitat habitual dels restaurants. La informació sobre les propostes culinàries, horaris i ubicació dels establiments es recollirà en un programa demà en format butxaca, disponible als locals des del primer dia i en format digital accessible mitjançant un codi QR als cartells de cada establiment. A més, les xarxes socials oficials de l'esdeveniment difondran tots els detalls per garantir l'accés a la informació. El Corretapa permetrà tant als tastadors com als establiments amb diverses iniciatives. Els participants majors de 18 anys participants podran optar a un sorteig d'un àpat per a dues persones valorat en 60 euros, bescanviable en qualsevol establiment participant. Per participar caldrà recollir 5 segells de diferents locals en una butlleta, omplir les dades personals i votar la millor tapa 2025. Les butlletes es dipositaran en urnes ubicades als mateixos establiments. Els restaurants, per la seva banda, competiran per 3 guardons. El Premi Popular 2025, determinat pels vots dels tastadors a les butlletes, el Premi del Jurat a la millor tapa salada 2025 i el Premi del Jurat a la millor tapa dolça 2025. Un jurat format per professionals del sector de la restauració, no vinculats a l'edició d'enguany, avaluarà les tapes segons criteris de creativitat, sabor, presentació i qualitat del servei. A més, es manté el concurs a les xarxes socials amb etiqueta Cuixinet Corretapa Castellà, que incentivarà la participació activa dels tastadors compartint les seves experiències en línia. L'edició acabarà amb una festa incloent el dimecres 18 de juny a les 7 a la terrassa de l'edifici El Mirador de Castellà. L'acte incluirà el lliurament dels premis, música en directe i un piscolabis pels assistents amb la presència d'autoritats locals i representants de les entitats organitzadores. Aquesta celebració ret homenatge als establiments participants i tanca l'esdeveniment amb un ambient festiu. En línia amb la lluita contra l'emergència climàtica i la política municipal d'eliminació de plàstic d'un sol ús, el Corretapa distribuirà 5.000 gots reutilitzables amb la marca Fem Castellà. Aquests gots, disponibles en tots els establiments participants, es podran adquirir per 1 euro fins a exaurir existències i es podran retornar als locals adherits fins al 7 de juny. Aquesta mesura busca reduir la petjada ambiental i els costos dels establiments amb material compostable, reforçant el compromís amb la sostenibilitat.
L'informatiu del migdia.
I en pàgina cultural, avui recordem que l'Alcabot Espai Cultural naixia fa gairebé 3 anys i mig. Després de tot aquest temps, l'associació ja suma més de 500 activitats fetes. Estem parlant d'activitats com en participació de públic, a banda de les internes com els assajos. La nostra companya Marina Antúnez ens en dona més detalls.
Doncs per quantitat, el teatre és el que més èxit ha tingut a l'Alcabot. Durant els gairebé 3 anys i mig de funcionament, han fet 185 obres per adults i 88 per al públic familiar. També han funcionat molt bé els concerts i ja en porten més de 50. Algunes de les propostes les han agrupat en cicles perquè creuen que així són més fàcils d'identificar. Escoltem Gavi Ruiz, responsable de l'Alcabot.
Perquè creiem que també és una manera que el públic o la gent, la ciutadania, ho vegi més clar i més fàcil identificar-ho, i per això ho tenim el cicle d'espectacles familiars, el Sora Baixa, que és un cicle d'activitats de cafè-teatre, que fem els dijous al vespre, tenim el cicle divulgatiu, que el títol es diu Informació i Formació, i que són xerrades, conferències, amb temes de divulgació molt diversos, i fem els vermuts literaris.
Doncs aquests vermuts literaris tenen molt èxit, també. Són autors de fora i públic també de Sabadell i de Terrassa. En el marc dels vermuts hi ha un apartat que es diu Lector Tertúlies, que fan en col·laboració amb Psico Vallès. L'objectiu de l'Alcabot és sempre el de compartir.
Jo recordo quan vam inaugurar el local i vaig escriure un article aquí a l'actual i sobretot vaig posar molta èmfasi en això. No, l'Alcabot no vol competir amb ningú, al contrari, el que vol fer és compartir cultura amb tothom. I aquest és l'objectiu, deixar l'espai, tenir un espai en què la gent que vol fer cultura sàpiga que allà pot venir a consumir cultura o a fer.
L'Alcabot també fa formació. En aquest sentit, ha dut a terme cursos de narració de contes, de monòlegs, de tallers infantils i fins i tot d'escriptura japonesa. El projecte Teatràlia també sorgeix d'aquí.
Teatràlia va començar a fer com una proposta, però que volia ser un barreig, no?, de formació, un curs de teatre, però també pràctic. És a dir, si algú volia fer teatre, doncs que vingués a fer aquestes sessions i faríem una mica de formació, però l'objectiu seria fer teatre. A la primera edició vam fer 6 obres de teatre breu i va funcionar molt bé. El segon any vam tornar-ho a fer i vam fer un projecte amb una obra de teatre llarga, i aquesta tercera edició estem fent 2 obres de teatre que les estrenarem ara a finals de maig.
L'associació ha signat diversos convenis, un d'ells amb la Fundació Oreneta, que es dedica a promocionar que la xarxa d'entitats col·laborin entre elles. També tenen un conveni firmat amb l'Ataca Cooperació i Lleure, amb l'associació Tres Homes Grossos, amb els qui fan coproduccions. Un altre dels convenis és amb el Consorci per a la Normalització de la Llengua. També formen part de la Federació d'Ateneus de Catalunya des de fa 2 anys i de la Federació de Grups de Teatre Amateur de Catalunya, participant directament amb la Coordinadora del Vallès. A més, van col·laborar amb la Fundació Catalunya Cultura, un projecte que es diu Impulsa Cultura, dedicat a la formació. A Castellà col·laboren amb FEDAC, quan necessiten el local, volem dir, i amb Suport Castellà, fent-los preu de soci. A més, l'Alcabot disposa d'un fons d'art, amb una 30ena d'obres que els artistes que han exposat a l'Alcabot han donat a l'associació. I custodien la Biblioteca Teatral Feliu Formosa, una biblioteca amb història que conté 1.500 llibres de teatre. A més de tot el que està en marxa, l'Alcabot també presenta una novetat, un concurs de monòlegs obert a tothom. Han elaborat unes bases i cada dijous a partir del mes de juny faran cafè teatre amb monòlegs, 3 per cada sessió. Hi haurà premis i no es limitaran a l'stand-up comedy, sinó que també seran monòlegs teatrals, això vol dir que hi tenen cabuda monòlegs dramàtics. Properament, a més, el dia 24 de maig faran una gran festa al carrer de Montcada per donar-se a conèixer. Durant tot el matí han programat diverses activitats, tallers infantils, una xocolatada gratuïta i al final un espectacle de circ amb la companyia Les Braves.
L'informatiu del migdia. L'informatiu del migdia. Esports.
I en esports, la Unió Esportiva Castellà supera el Tossa de Mar i queda només un punt de salvar la categoria. Albert Sant Andrés.
Doncs sí, Jordi, només un únic punt separa la Unió Esportiva Castellà de continuar una nova temporada primera catalana després de superar a la Unió Esportiva Tossa per 2-0 al Joan Cortiella, una situació que pot consolidar-se aquesta setmana al camp del Banyoles. En futbol sala, els taronges van guanyar i certifiquen ara sí la permanència a tercera divisió, mentre que el femení del vòlei es complica la vida amb una derrota i ho haurà de resoldre en la pròxima jornada. Arrenquem, doncs, amb futbol i la victòria de la Unió Esportiva Castellà per 2-0 enfront de la Unió Esportiva Tossa, que es deixa només un punt de la salvació de la categoria. La victòria enfront d'un rival que es juga al ser o no ser a la promoció d'ascens quedarà en el record del club, després d'una entrada triomfal de l'afició dirigida per la batucada tocant amb drums i una grada més plena que en els partits normals. Sobre les gespes de Juan Antonio Roldán no ho van tenir fàcil, però van aconseguir doblegar a un dels rivals més complicats de la categoria. Fran Borregón al 67 i Marc Sánchez en el 82 van desfermar l'eufòria del Cortiella fent oblidar el patiment que durant tota la temporada han hagut de viure. I és que en les últimes setmanes no han estat fàcils per la Unió Esportiva Castellà, que tot i acumular 3 victòries consecutives, ha vist com la resta de rivals no han abaixat el ritme. La salvació s'està venent molt cara aquesta temporada amb un grup amb les forces molt igualades, on des del 5è classificat fins al 13è només hi ha una diferència de 6 punts. Entre Alcaldes, Juventus i el Castellà, hi ha un triple empat a 40 punts, on només els primers estan salvats gràcies a tenir l'averaix amb el Bescanó favorable. El resultat del Bescanó, únic equip en descens que pot salvar-se, serà el que condemni la resta d'equips, on també estan implicats el Torroella, el Mollet i el Banyoles. El Torroella, rival del Bescanó, té a les seves mans acabar amb el patiment de la resta, en el que serà una jornada unificada per dissabte a les 5 de la tarda i on el patiment de 5 equips serà obvi. L'altra opció és la victòria del Parets enfront del Mollet, un resultat que invalida el que faci el Bescanó, ja que serien els del Vallès Oriental qui caurien al descens per tenir l'averaix desfavorable amb el Bescanó, en cas d'empat o victòria d'aquests últims. En aquesta jornada, el Castellà visitarà Banyoles, un altre equip que necessita la victòria per salvar-se, en el que serà un duel desbocat pels punts. Depenent d'ells mateixos, només amb un empat, els de Juan Antonio Roldán asseguraran la plaça, però els del Pla de l'Estany només els hi val la victòria per dependre d'ells mateixos, en el que serà una última jornada d'infart per molts. Que... Canviant d'esports, però sense deixar el futbol sala castellà va superar per 4-3 a la Fundació Terrassa Futbol Club i confirma ara sí, de manera matemàtica, la salvació de la categoria. Els de Cristian Hernández, a més, sumen un total de 42 punts, una marca que continua eixamplant l'anterior rècord històric de 36 en la categoria i una xifra que encara pot continuar augmentant, ja que encara resten dues jornades per disputar. Només un ensurt amb el jugador Roc Franc, que va acabar a l'hospital, va deslluir aquest partit. El tècnic parla del partit i dels problemes durant els 40 minuts.
La verdad que es era un partido que ya nos asegurábamos la salvación si conseguíamos los tres puntos. Y no fuimos conscientes de lo que nos estábamos jugando. Bueno, ya que salimos al partido a un ritmo muy, muy bajo comparado a los demás partidos que hayamos jugado. Aún así nos encontramos con el 1-0, con un gol de estrategia. Y a partir de ahí ya sí que nos relajamos del todo y Tarrasa empieza a proponer, atacar y así consigue los dos goles. Y nos vamos 1-2 al descanso. En el descanso corregimos un par de cosas, sobre todo a nivel de actitud, a nivel de imagen, ya que el pabellón estaba lleno a reventar, apoyando otra vez al equipo. Entonces, bueno, el equipo también fue consciente, dimos un pasito más, apretamos un poquito y ya empezamos a subir un poquito el nivel y ya a tener más ocasiones. Minuto 14 en una acción fortuita, la verdad, que Rock con un forcejeo de uno de Tarrasa se va al suelo y se le salió el codo. Entonces estuvo el partido parado un cuarto de hora así hasta que llegó la ambulancia, se lo llevaron, tal. Bueno, cuerpo un poco frío, pero nos preguntaron si queríamos seguir y evidentemente dijimos que sí, que habría que sacarlo por él, que, hostia, tenemos un compañero en el hospital y que esto había que sacarlo. Y así fue. Empezamos a proponer, a tener ocasiones y hasta que nos pusimos con el 3-3, a falta de 3 minutos, jugando de 5. Y ellos nos salían de 5 para buscar la victoria y nosotros sabíamos que teníamos que ser muy agresivos para defender su juego de 5, ya que en su campo nos metieron 3 goles de juego de 5 y sabíamos que si no éramos agresivos íbamos a sufrir mucho. Entonces nos planteamos una defensa muy agresiva, que al final nos salió bien robando y a falta de 15 segundos creo que fue, pues conseguimos el 4-3 de la victoria y al final, pues mira, pudimos conseguir la victoria y dedicársela a Rock, que estaba en el hospital. Gracias a Dios, pues mira, ya está todo bien, no tiene nada roto, simplemente se salió el codo y ya está.
Com explica el tècnic, la 6a victòria consecutiva, que també és el millor registre a tercera divisió, va arribar després de remuntar un 1-3 desfavorable al minut 23, amb gols de David Jiménez, Pau Clarà, Marc Mas i Carles Benach. Els taronges es van sobreposar al ritme dels terrassencs, que amb la derrota només poden optar a lluitar per la promoció de descens. Tornarà per parlar d'atletisme, ja que el Club Atlètic Castellà va aconseguir la quarta posició en el grup D de la Lliga de Clubs i mantindrà la categoria un any més. Amb un total de 356 punts, el CAC va acabar en cinquena posició en la segona jornada de la Lliga, on Mollet, Laietània i Universitari van aconseguir el podi. Amb aquesta puntuació, sumats als 314 aconseguits el passat 13 d'abril a Mollet, el club aconsegueix la quarta plaça final amb un total de 640 punts, que serveixen per mantenir-se una temporada més a la divisió D de la Federació Catalana d'Atletisme i poder pensar en l'ascens la pròxima temporada. El Club Verd va sumar un total de 6 victòries amb actuacions destacades d'Òscar Guijarro i Bet Ortuño en els 110 metres tanques, Martí Bertran en els 3.000, Paula Clermont en els 1.500, Laia Jaman Pes i Laia Romero en javelina.
L'informatiu del migdia. Les notícies de castellà.
El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, presidirà el dijous 15 de maig, a un quart de vuit, el lliurament als Jardins del Palau Tolrà de la beca Oriol Papell, una iniciativa que arriba a la desena edició impulsada per Esquerra Republicana i dotada amb 2.000 euros provinents íntegrament de les aportacions dels regidors del grup municipal d'Esquerra. La beca, creada amb l'objectiu de promoure i reconèixer l'esforç, el talent i el compromís dels joves del municipi, vol contribuir a fer possible la continuïtat dels seus estudis i projectes personals. Durant el mateix acte també es farà entrega del Premi als Valors Republicans, que enguany recau a la figura de Lluís Font, professor titular del Departament de Física de la UAB i persona àmpliament vinculada a la vida associativa del municipi. Font ha estat durant molts anys una figura molt important en entitats com el Club d'Escacs Castellà i el Club de Tenis Taula de Castellà, a més d'haver format part com a jurat de la Beca Oriol Papell en diverses edicions. El seu compromís altruista, constant i generós amb la vila el fa clarament mereixedor d'aquest reconeixement, constata Esquerra Republicana en una nota de premsa. L'acte finalitzarà amb un pica-pica per a tots els assistents. En cas de pluja, l'acte es traslladarà a la sala d'actes del Mirador. Castellà va ser present en els actes de commemoració del 80è aniversari de l'alliberament del camp de concentració i d'extermini de Mauthausen el cap de setmana passat. L'alcaldessa Yolanda Rivera va formar part de la delegació coordinada per la Diputació de Barcelona i la Bical de Mauthausen, que aplegava una vintena de governs locals compromesos amb la memòria històrica, que va viatjar a Àustria i Alemanya per participar en els actes que va organitzar el Comitè Mauthausen Àustria, successor de l'Associació Austríaca de Supervivents de Mauthausen. La comitiva també va reunir famílies de deportats, estudiants i representants institucionals de la Generalitat i d'arreu de l'Estat. El cap de setmana passat es va dur a terme diversos actes de record i homenatge en espais com Hartheim, Ebensee, Gusen i el mateix camp de Mauthausen, on diumenge passat es va celebrar els actes institucionals internacionals.
L'informatiu del migdia. Les notícies del Vallès.
Una veïna de Sabadell demana penes de presó per a quatre agents de la policia municipal a qui acusa d'haver-la torturat i vexat quan la van detenir perquè se li havia escapat un gos que havia tret a passejar en un solar. La dona, representada per advocats d'Irídia, assegura que va ser humiliada pel fet de ser de Bolívia i relata que la van emmanillar contra el terra de forma desproporcionada. Sol·licita que els agents siguin jutjats per delictes contra la integritat moral, tortura, lesions i un delicte lleu de danys. Les penes requerides van dels 2 a 7 anys de presó i també reclama 35.000 euros per danys físics i psicològics i un ordre d'allunyament de 500 metres durant 10 anys. Fons municipals apunten que són fets del 2021 i que arran de la denúncia es va obrir una investigació. A la fase d'instrucció, la Fiscalia no va presentar cap acusació perquè no va veure indici de delictes. L'Ajuntament de Sabadell respecta tots els procediments judicials, apunten des del consistori. I a la mateixa línia, el Sindicat de Policies Locals i Cos de Mossos d'Esquadra assegura que l'acusació formulada per Irídia i una veïna de Sabadell és completament infundada i que cap de les acusacions és certa. Agents de la policia de la Generalitat, Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació de Rubí, van detenir el 5 de maig la responsable de la gestoria 7 cases administradors de 43 anys com a presumpta autora dels delictes d'apropiació indeguda i falsificació de document públic oficial o mercantil. Els fets es remunten el 27 de febrer quan la presidenta d'una comunitat de veïns de Rubí es va adreçar a la comissaria per tal de posar una denúncia. En aquesta denúncia es va relatar que l'administradora de finques que gestionava la seva comunitat s'havia apropiat indegudament de 118.438 euros i que possiblement hi hagués més comunitats afectades. La unitat d'investigació de Rubí es va fer càrrec de la investigació i a mesura que va anar avançant va comprovar que hi havia més víctimes. En total van identificar 20 comunitats afectades, totes de Rubí. D'aquestes 20 es va apropiar diners de 14, mentre que de les 6 restants es va quedar únicament amb la documentació. Segons les denúncies, la responsable de l'administradora de finques es va apoderar de 256.246 euros. Per tal de quedar-se els diners, la restada feia transferències directament des del compte corrent de les comunitats de veïns. Aquestes transferències no corresponien a cap despesa de les comunitats i no havien estat autoritzades per els presidents o presidentes. A tota la informació recopilada, els investigadors van identificar la presumpta autora dels fets que feia les tasques del responsable de l'administradora de finques i que va ser detinguda el 5 de maig com a presumpta autora dels delictes d'apropiació indeguda i de falsificació de document públic oficial o mercantil. Justament ella va ser lliurada als Mossos a partir del 6 de maig. Thank you. Posem el punt final a l'informatiu d'avui dimarts 13 de març. Ens acomidem el que us hem acompanyat, en Rau Obrador, al control tècnic, Rocío Gómez, Marina Antúnez, a la redacció i locució, Albert Sandrés, als esports, i qui us parla, Jordi Rius. Res més, que passeu una bona tarda.